Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot. En aquest dijous, estem a dijous, no tingueu la sensació de que som dilluns, perquè de seguida es torna a acostar el cap de setmana, després d'aquest 1 de maig, d'aquest dimecres, Dia del Treballador, que també analitzarem a la tertúlia d'avui. Jordi Rubio, què tal, com estàs?
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Com ha anat aquest 1 de maig?
Bueno, sense fira.
Cert.
Ens hem quedat sense fira, amb les previsions de pluja que hi havia, però bueno... Què hi farem?
Com ha afectat això al sector?
Bueno, jo crec que ja portem uns mesos amb una afectació bastant important. Si sumem molts factors, el tema internet a altres temes, però el tema de pluja, que és molt agraïda per altra, per la sequera, pel comerç això no, ha afectat i molt. No? Si a sobre sumem que una oportunitat com és la Fira de l'1 de maig, que volta gent al carrer, que compra i que ve gent de fora, doncs ha fet que... Bueno, que no es pogués celebrar i sense cap gota al carrer.
Doncs sí, perquè de fet les previsions eren unes, però al final allò que passa, no? El temps ens enganya i ens juga males passades. Àlvar Borrell, què tal, com estàs?
Bé, i tu?
Encantat de tenir-te aquí, amb un tema que t'hem preparat, que són les mates.
Ai, sí. Però no cal que em busqueu temes expressament, eh? Ja podem parlar de la pluja, sí. Clar.
Però és que l'última vegada que vam treure un tema de mates amb l'Àlvar Borrell va ser trending topic, o sigui que...
Sí.
Bueno, trending topic, també exagero, però vam aconseguir que es comentés a les xarxes, que
bastant.
També està molt bé. Sí. També està molt bé. Sílvia Vilacova, com estàs?
Molt bé.
En plena promoció dels teus llibres, sí?
Estic encara en post Sant Jordi,
sí.
Vull dir que encara molta activitat literària.
Ja ha anat bé?
Molt bé,
sí?
Un dels Sant Jordis que jo dic més bonics, també. El temps en aquest sentit ens va permetre fer un Sant Jordi com cal, que també veníem d'un Sant Jordi de pluges temps enrere. El fred evidentment era molt acusat, però bé. I jo sempre dic que el mes de maig i el mes de juny són, encara coegem moltes activitats literàries, vull dir que jo encara no he parat.
Molt bé, molt bé. Fantàstic, doncs m'alegra saber que esteu tan i tan actius i actives. Sortim de l'1 de maig, un 1 de maig que ha vingut marcat, com és tradicional, per les reivindicacions laborals, però en aquest cas més centrat en les condicions laborals dels treballadors de l'àmbit turístic. De fet, són una campanya, aquesta de l'1 de maig, que en aquest cas ha vingut marcada també per les eleccions del 12M, de seguida en parlarem. Anem a escoltar a Maxi Rica, és el secretari general de la UGT a les comarques de Girona, analitzant quines són les principals reivindicacions a les quals s'ha de fer front de cara als propers anys. L'escoltem.
Per nosaltres, la reducció de la jornada és un element fonamental, perquè no es pot dir que no es faci. Ja la conquesta de les 40 hores durant la vaga de la maquinista tampoc era possible. Ja portem prou temps i suficient. Ha hagut un increment de la productivitat espectacular des d'aquella època, que vol dir que no és impossible assolir que el treballador no només sigui una part essencial del treball, sinó que a més pugui tenir vida personal i vida familiar, a part de ser part d'una activitat productiva.
Algun diari titulava aquest matí treballar menys i cobrar més, és el que venien a dir. Com veieu la reivindicació dels sindicats?
Bueno, tu ho has dit abans, no? El fet que hi hagin unes eleccions just en la celebració de l'1 de maig condiciona sempre les reivindicacions dels treballadors i els sindicats, no? Per tant, queda una mica alterat, no? Pel que fa a la reducció de la jornada crec que abans de fer tot això ha d'haver-hi altres qüestions prèvies, perquè no pots anar reduint la jornada laboral sense canviar tot el tema de l'horari de l'hora de començar, etcètera, etcètera. O sigui, s'han d'atendre altres qüestions abans, no? Tot el tema... ho deies abans, no? O ho deia també el dels sindicats, el tema de... de la conciliació familiar. Però si anem reduint la jornada laboral, però no és per la conciliació familiar, aquest no és l'objectiu, no? L'objectiu és un altre. Jo crec que comencem tard, treballem molt, però comencem tard a l'hora de fer la jornada laboral i també acabem molt tard, no? Però comencem sempre, jo crec, que per la teulada. I ha d'haver-hi uns fonaments i aquí s'hi ha de sentar tant l'educació, la sanitat, la patronal, els sindicats i els governs hi han de treballar per fer unes polítiques encertades, no?
Estem veient a través d'Olot Televisió imatges de la concentració d'ahir a Girona Ciutat. Va sortir des de la plaça del Vi i hi van assistir mig miler de persones i, a més, van recórrer els principals carrers del centre de la ciutat cridant aquestes consignes coincidint amb aquest dia de l'1 de maig per la plena ocupació, menys jornada, millors salaris. Àlvar.
Ostres, jo, pel que em toca, em sento molt allunyat dels sindicats perquè, ostres, ensenyament o educació, que se'n diu ara, les vagues tenen un impacte, ostres, en portem 13 els últims dos anys i per què ha servit? Per absolutament res. Hi ha l'eterna promesa de reduirem la jornada o tornarem a les condicions que teníem abans de les retallades del 2012-2013, però és que han passat 10-11 anys, o, en sèrio, que no hem sigut capaços de tornar, de fer pressió, d'aconseguir millorar les condicions. No, no, no. Som un col·lectiu que se n'està anant de capa caiguda completament. Cada cop estem perdent les condicions que teníem. Ja no parlem de capacitat econòmica, sinó del fet del treballar en plenes condicions, el sentir-te ben valorat. Bé, és igual. Ostres, i aquí el paper dels sindicats on ha estat? On ha estat? I sortint de l'àmbit d'educació, moment, no, hi torno, que també fan feines ben fetes, perquè USTEC, per exemple, per dir noms, tot el que és assessorament i així és un 10, i el sindicat de professorat de secundària també, tres quarts del mateix. Però després a l'hora de fer pressió, on és aquesta pressió? No sé, me'n sento molt distant. I nosaltres encara a la Garrotxa que vivim en una bombolla, dintre de tot. Però els companys de zones més del sud de Catalunya els estan passant més putes, perdoneu per l'expressió. No sé, i en àmbits més fora del que és el meu concretament, també trobo que els sindicats ara mateix són una eina política completament i que segons quins estan allà, doncs, d'això, d'adorno una mica, no? Treuen aquí les quatre banderes el 1 de maig, molt bé, però no deixes de ser un instrument més del govern, perquè portem quants anys de govern d'esquerres ara i quines millores s'han fet. S'havia d'aplicar una agenda social, entès, aquesta agenda social, no? Bueno, no sé, no, estic una mica decebut.
Comparteixo molt de tot, que com que sóc la tercera ara d'allò, ja ho han dit bastant d'això. Comparteixo que fa molt de temps que s'està reivindicant aquesta rebaixa, vull dir, i ningú està per la labor, i jo ja no diria cobrar més i rebaixar les hores, diguem-ho així, però alhora també cobrar més. Estem amb un salari mínim interprofessional de merda, parlant en plata, vull dir que d'això, i a mi el que m'afereix i em fa molt de mal és que després les grans empreses i els grans lobbies es mantallin d'aquests beneficis que van a última hora en detriment de sous. Per tant, aquí sí, jo sí, ja clarament veig això. El paper dels sindicats jo també cada vegada el veig més desangelat, vull dir que una manifestació de 500 persones, que vols que et digui, a nivell de Girona, jo ho veig, vull dir, patètic i pobre i d'això. Quan s'han ficat tots aquests tractoristes al carrer, què ha passat? Què està passant? No ha passat res? Vull dir, estan en les mateixes condicions de l'inici. Vull dir que l'impacte, com diem, de sortir al carrer, pocs surten i els atrevits, els que ho fan, no sé, no se senten com molt escoltats i d'això, vull dir que estem patint una mica un desencís, en parlàvem abans, un desencís i un vers a la societat i vers el que ens toca viure important, importantíssim.
Jordi.
Sí, és que completament d'acord, no? Però l'Àlvar ha tocat un tema molt important, que és el tema d'educació, no? Quan va haver-hi un avanç molt important en educació, va ser quan vam... tots els partits, diguem, democràtics, no? Nacionalistes, es van posar d'acord i van fer la llei, la LEC, la, la 12/2009, de la llei d'educació, i va ser quan vam tirar endavant una llei d'educació. El que no pot ser és que agafin totes les propostes educatives i se'ls afagin, tots els partits se'ls afagin seves per només rèdit electoral. Vale? Només s'avança un país quan totes les forces d'un Parlament es posen d'acord i deixen de banda totes les seves posicions polítiques i tiren endavant per un tema tan important com és l'educació. Amb això vull dir perquè ara hi ha eleccions, però fa unes setmanes USTEC havia arribat a un acord amb aquest govern, amb la consellera, d'uns acords d'avenços cap a l'educació. No? Clar, això ja no es pot portar a terme, han estat més d'un any treballant-hi. Amb això què vull dir? Que només es treballa amb el tema sindicat, només es treballa amb el govern, i això s'ha de treballar, és un tema de país. No? Vull dir, l'educació és un tema tan important i fonamental que o es treballa en temes de país o mira el que està passant, que s'arriben a acords, després hi ha eleccions, no es posen en pràctica i els professors, què passarà. Sí, alumnes i famílies són els perjudicats.
Clar, és que les eleccions ho aturen tot.
Sí, sí, per descomptat.
I, per tant, ara vés a saber quant de temps podem estar aturats. De fet, jo comentava al principi que aquesta convocatòria de l'1 de maig coincideix amb una altra convocatòria, la de les eleccions del dia 12, i, evidentment, les consignes en favor dels partits d'esquerra han sonat en aquesta manifestació. Escoltem la Belén López Sánchez, és la responsable, la secretària general del Sindicat de Comissions Obreres a les Comarques de Girona.
Clar, nosaltres el que estem dient és que la gent, els treballadors i treballadores han d'anar a votar. Han d'anar a votar el dia 12 i el dia 9 de juny, perquè les eleccions europees també ens hi juguem molt, els treballadors i treballadores. Si tornem a les regles de l'austeritat, tindrem greus problemes i retallades un altre cop aquí. Per tant, diem, aneu a votar opcions progressistes a partits d'esquerres, perquè no tots són iguals, i ens volen fer creure que tots són iguals i que no hi ha alternativa. I sí que hi ha alternativa, perquè quan ens deien que davant de la crisi només podíem rebaixar salaris, acomiadar, i que si no fèiem això ens anàvem al garete, s'ha demostrat que no, que hi ha altres receptes i altres alternatives que són més viables i que donen millors solucions i són més eficients econòmicament. Per tant, hi ha alternatives i s'ha de sortir a votar massa a les esquerres.
Com ho veieu?
Que és el discurs de sempre, una mica el que deia, hem de votar a les esquerres, d'acord? I estic plenament d'acord, però jo perquè ja tinc la reflexió feta de casa, però la gent que vol veure alguna cosa a canvi, què els oferiu a canvi? Vull dir, voteu a les esquerres, d'acord, però això... no és gratis. Vull dir, coi, la gent, jo crec que aquestes eleccions hi haurà un percentatge d'abstinència bastant...
D'abstenció?
Sí, bé, és igual.
D'abstinència.
Et pots abstenir de moltes coses, sí, és veritat. Bé, dèiem que això, tu fas el teu discurs, d'acord, però si després no portes a terme segons què... la gent et deixarà de donar suport i no pots tornar a sortir amb exactament el mateix discurs una altra vegada si saps que hi ha un percentatge de gent que està molt desencisada, que veus les orelles del llop i no estàs fent res per veure-li les orelles del llop. Ostres, no sé, el que deia abans, eh? Hi ha un element cosmètic molt gran aquí, tenim els sindicats que són part de la 13 del muntatge de l'Estat, però què esteu fent realment perquè et donem suport?
Precisament sobre aquesta qüestió també en parlava un altre sindicat, en aquest cas un dels minoritaris. La CNT carregava en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió durament contra els sindicats majoritaris. Deia Marcel Sorinyac, ara el sentirem, que no fan res.
Dintre de l'entramat del sistema hi ha el sindicalisme oficial, que en diríem que aquí aquest país seria representat per Comissions Obreres i UGT. Aquests no es mouen si no els hi va la poltrona. I des del 2012, o sigui, estem parlant de que fa ja 12 anys que no hi ha cap vaga general, quan aquí està costant poder pagar els lloguers la gent jove, està costant tenir feines dignes, està costant tenir una continuïtat, una estabilitat, una conciliació familiar. Són una baula més pel sistema, per quan les coses comencen a complicar-se molt, doncs signar un pacte a esquenes de tothom i intentar de desinflar el descontentament al carrer.
Evidentment, això no va agradar gaire als sindicats, perquè després ho varen preguntar i bé, varen diguem-ne, justificar la seva actitud dient que sí, que ells realment estan compromesos amb els treballadors. Tot i això, també ho varen connectar directament amb el que s'ha de votar a partir d'ara, segons ells. Sílvia.
Molt complicat. A veure, jo, d'acord amb l'Àlvar, que vull dir que no estem veient polítiques efectives ni posades en pràctica certes queixes, ja ho hem parlat abans, no? Uh-huh. Que tot plegat, i a vegades sembla que només arriba el dia del treballador, que és després, ei, estem aquí, estem lluitant. Jo, com que soc bastant forofa de les xarxes i segueixo moltes cosetes, realment hi ha molts sectors que estan molt afectats, n'heu parlat bastament, i jo no veig els sindicats a darrere a l'hora d'això. I veig molta gent a nivell puntual, a nivell d'entitats petites, no sé què, que estan fent treballs a darrere perquè hi hagi polítiques o se redrecin certes qüestions, però poder en un nivell, ja no diria ni local, m'entens? Supralocal, a nivell d'entitats i de temes molt, molt específics, perquè, no ho sé, jo, per exemple, que treballo tot l'àmbit de la discapacitat, l'accés al treball d'una persona amb discapacitat, si és dur per un que està d'això, imagineu-se, doncs, aquest vector. I tot i que tenim una llei que ens diu que el 2% de les empreses, etc, 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 i d'això, i que tothom s'ho passa per la torera. Sí. Jo penso que és complicat. A veure, jo, en certa manera, a vegades tinc la sensació que aquí, al llarg de la vida i de nivell tradició, sempre s'ha dit la patronal dretes, m'entens? Sindicats esquerra. Sí. Jo penso que això, ja hi ha una revolució, s'escriuria, interna, que no és tan així, m'entens? I esclar, jo a vegades dic polítiques socialistes, vull dir, aquests últims anys tampoc n'hi han hagut clares en aquest sentit, i per tant dius, en quin bloc ens hem de posar? Sí.
Sí. Completament d'acord, completament d'acord. Jo crec que els dos grans sindicats, Comissions i UGT, estan al servei d'aquestes partits polítics progressistes d'esquerres. Jo vinc d'un espai que és diferent, no?, de les esquerres, que és més un centre, bueno, no m'agrada dir dreta, però vull dir un centre, diguem, més conservador, no? Uh-huh. Vull dir, en aquest sentit. Per tant, abans ho ha dit l'Àlvar, porten 12 anys més o menys al govern i no han fet res. Per tant, quina credibilitat tenen que ara s'hi faran, no? Esquerra Republicana, quan va guanyar les eleccions ara fa 3 anys, va dir que, bueno, que faria i que faria. Per mi s'assembla més ara Esquerra Republicana a la CiU d'abans, diguem, perquè no fa polítiques d'esquerra, no fa polítiques progressistes. Per tant, jo crec que en aquest sentit s'han canviat els papers. Credibilitat, zero, no? Ara que venen campanyes, sí, farem això, farem l'altre, no. En tot el tema de sequera, ho han fet fatal. En temes d'educació ho han fet fatal, en temes de sanitat venim d'un tema d'un temps commoguts per tot el tema del Covid, van dir que ho arreglarien perquè qui hi havia abans era Junts, doncs que preguntin tots els temes dels hospitals, els CAPs, a veure si estan més contents abans o ara. En fi, crec que estem pitjor ara, sí, sí, que fa uns anys enrere.
I crec que els sindicats haurien de ser potser els que haurien de vehicular aquest malestar i no s'ha transformat en absolutament res. Recordo quan hi havia les protestes de la pagesia que un home deia, però si jo pago la meva quota al sindicat, que és de X, i l'Estat dona a aquest sindicat no sé quantes vegades més, com he de poder jo pensar que aquest sindicat m'està representant en absolutament res? I crec que una mica d'aquí plora la criatura. Tu mires el senyor Pacheco, el senyor Ros, quants anys fa que estan al capdavant.
I els sous que tenen.
Per exemple. I, caram, si la cosa no va, algú hauria de fer pressió per fer-los fora. O és que realment són atrets, o que és el que deia abans.
Les úniques vegades que s'ha aconseguit alguna cosa per al treballador és quan ha posat el govern que hi hagi en aquell moment i el sindicat en el govern que hi hagi en aquell moment entre l'espasa i la paret. Uh-huh. I és el que ha dit el company que vau entrevistar de la CNT. Quantes vagues generals hi ha hagut en els últims anys? Zero. Per tant, quantes coses pretenen canviar? Si diuen molt, parlen molt, etc, etc. I l'Àlvaro ho ha dit, quants anys porten aquí?
Tothom.
Va, doncs, per tant...
Ara, deixa'm trencar una llança, però, que quan hi ha eleccions sindicals, almenys, per exemple, en el meu àmbit, la participació és baixíssima. Llavors, gent, aneu a votar les eleccions sindicals i voteu sindicats minoritaris també, ja que hi són posats.
Home, segurament, si la gent està tan desencisada, diguem-ne, amb els sindicats, també és lògic, no?, que la gent no vagi a votar.
Sí, sí, però que hi ha sindicats més petits que potser poden tenir ganes de canviar alguna cosa.
Jo sempre trec el mateix exemple. A mi em crida l'atenció l'impacte, no?, la capacitat d'influir, de penetrar que tenen els sindicats francesos, no? Són capaços d'aturar el país i de fer canviar les lleis. Segurament ens agradaria molt més tenir aquell sindicalisme que el que tenim aquí, no? Perquè aquell sembla que és un sindicalisme que quan fa el cop de puny sobre la taula fa tremolar les cames, no? Diguem-ne.
Bueno, bàsicament per una cosa, si em perdoneu, perquè ells quan fan una acció la fan. Aquí ens manifestem i després de manifestar agafem els papers a terra que hem d'allò, no? Vull dir, entén-me, les reivindicacions són molt potents.
A nivell reivindicatiu són molt conservadors.
Sí, sí, en aquest sentit sí.
Vull dir, ens costa mobilitzar, vull dir que ja ho som, a nivell de cultura catalana.
Mira, les dos...
El que diran, què farem, igualment què, no vull quedar malament, el mateix què dirà.
La revolució dels tractors, de la pagesia els últims mesos, què han aconseguit? Que canvin el nom de la conselleria, que hi posin... Això, demanaven dimissions, demanaven canvis, zero. Res. Va passar, malauradament, l'assassinat d'aquella dona de la cuinera de Mas d'Enric. Sí. Van estar unes 3-4 setmanes, de fet encara hi són, però ja queda residual. Què han aconseguit? Absolutament res. Dimissions, etc, tot el que demanaven. Per tant, els francesos, en aquest sentit, són molt més reivindicatius, són molt més efectius en temes de vagues i reivindicacions.
Sí, 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 sí.
Molt bé, doncs l'1 de maig el deixem aquí. Anem ara a un altre tema candent, que també afecta l'educació. Aprofitant que tenim un profe de mates aquí, avui havíem de treure el tema de les matemàtiques. Unes matemàtiques que seran més manipulatives per millorar els resultats de PISA en 200 centres. Un total de 120 escoles i 80 instituts aplicaran el curs vinent i durant 3 anys el pla d'educació per reforçar les competències en aquesta matèria després del daltabaix de l'informe PISA. Heu rebut algun tipus de, diguem-ne, de línia a seguir amb com han de ser les noves matemàtiques, Álvaro, no?
No, a secundària...
O sigui, te n'enteres per els mitjans?
Sí.
Sí?
Sí, però no m'estranya. Eh? No. Vull dir, ara és la moda i s'ha de seguir la moda.
Molt bé.
I aquí hi ha determinats lobbies un altre cop que fan pressió per canviar certs aspectes de la didàctica, no només de les matemàtiques, sinó en general, perquè tenen l'oportunitat de després fer formacions i fer col·locacions de personal en punts estratègics, i aquí s'hi suquen molts de calés, i esclar, ara s'ha d'anar per aquí. Però, ostres, jo sóc molt escèptic.
Què enteneu per matemàtiques més manipulatives?
Sí, és clar que les matemàtiques són una cosa abstracta i sembla que tot allò abstracte fa por perquè... Està fent el cap,
però 2 i 2 són 4, no?
Sí, 2 i 2 són 4.
T'ho diuen de lletres pures, eh?
Sí, però que si pots palpar una mica les coses, sembla que és més significatiu, que la paraula màgica és aquesta, la significació, que és una cosa que tu li vegis l'aplicació, no? Perquè ara mateix estem en un moment on aprendre per aprendre, el gust d'aprendre per aprendre, s'està perdent. Les coses han de servir per alguna cosa. Ens estem tornant molt utilitaristes en aquest sentit, no? Que si tu expliques una cosa i això no li veus la utilitat, sembla que ja no val per res. I guardar coneixement pel fet de guardar coneixement, ara és absurd, venen amb l'argument aquest de no, ja ho pots trobar a internet, i si ho trobes a internet no cal pas que ho sàpigues tu. Però escolta, que a internet llavors ets completament vulnerable a no saber contrastar la informació, que et venguin el que volen, i aquí aquesta lectura no la fem, però ara m'estic anant molt. El tema més manipulatiu. És bàsicament això, és intentar reduir les matemàtiques a una dimensió més tangible, una cosa més intel·ligible, en casos més concrets, en coses que puguis veure tu, que està molt bé, igual que vam dir l'altre dia, en estadis molt primerencs, jo crec que està molt bé poder veure les coses. Doncs,
en primària.
Sí, en primària em sembla fantàstic, però en secundària, ostres, ja començo a dubtar una mica de si cal necessàriament que tot sigui això, manipulatiu, que se li vegi l'aplicació directa i tot plegat, perquè hi ha casos en què no, que t'has d'anar i has de saber fer l'abstracció i has de saber anar més enllà i no cal tenir un exemple més concret.
Jordi.
Completament d'acord. De fet, a la primària es treballa molt, en manipulatiu, hi ha moltes escoles, jo que estic a 5 escoles actualment, es treballa molt amb una pedagogia que era abans la Maria Montessori, amb tot el tema de les raclets, etc. Quan tu comences a donar els conceptes de les matemàtiques, no?, per què serveixen, etc, etc, ells comencen a crear el seu esquema mental als nens i a desenvolupar quin és l'objectiu i el procediment per entendre què són les matemàtiques, no? Per tant, en aquest sentit, sí que serveixen que les matemàtiques manipulatives, perquè evidentment que ells no tenen encara un concepte format dins del seu cervell en tot això, no? I aquí han sortit pedagogs nous com David Bueno, Neus Sant Martí, etc, etc, que sí que fan bona feina en aquest sentit, però és el que diu l'Àlvar, això amb estadis més de primària. Quan arriben a la secundària, com ensenyes una equació amb matemàtiques manipulatives? O sigui, han de saber fer l'equació, quin és el procediment i ja està. Vull dir, com, o sigui, crec que ens estem anant... se'ls està anant de les mans tot el tema competencial que aquest sentit, no?, d'aprendre, aprendre, tot aquest tema, i que l'alumne aprendrà en el seu procés de maduració. Escolta'm, primer s'ensenya una cosa, segon s'ensenya l'altra, i ho has de saber fer. Amb això què? Arribaràs a quart i dius, no, clar, si el nen encara no està preparat, encara que no aprengui, no? No. No sé si estàs d'acord o no,
sí,
però...
Sí, mira, jo tenia una professora... Puc saltar?
Fes,
sí. Tenia una professora de filosofia a l'institut que ens deia que el coneixement són com capsetes, no? I que tu primer has d'agafar la capseta i posar-hi un coneixement. I agafar una altra capseta i posar-hi el coneixement. I després, quan ets més gran, amb la maduresa, ets capaç de no mirar només aquesta capseta ni mirar aquesta capseta, sinó després tirar una mica enrere i dir, ah, espera't, hi ha aquestes dues capsetes, anem a buscar els elements en comú, anem a interconnectar les coses. I jo crec que d'anar a poc. Llavors, hi ha certs processos que no cal anar a fer el lligam amb la realitat ja de bones a primeres, sinó que pots aprendre l'algorítmica, diguéssim, pots aprendre el procés i després ja veuràs en què pots utilitzar això i en què no, però quan ja ho tinguis madurat, això. I potser a vegades això, volem ser tan d'obtenir resultats, d'entendre les coses per què són i així, que ens corre aquesta pressa de voler-ho fer tot ja i entendre-ho tot ja, i potser a vegades no cal entendre-ho tot.
Per tant, sí, Àlvar, si ho he entès bé, tu has dit que en aquest moment tot s'ha d'interpretar i tot ha de ser, diguem-ne, tangible, no?
Ara mateix és la moda.
Per tant, coses com les arrels quadrades perden tot el sentit.
Esclar,
o no?
Sí, aquí tenim un problema, i jo aquesta frase l'he sentit, la tira de vegades, eh? Les arrels quadrades per què serveixen? Jo aquí sobre la taula no em trobaré mai una arrel quadrada. Sí, de darrere on passi des del supermercat no em sortirà mai una arrel quadrada. Això... O un logaritme, què és un logaritme? Et sortirà mai un logaritme darrere un arbre? No, ja ho sé que no et sortirà.
Però això qui t'ho diuen, els alumnes?
Els alumnes o gent del carrer, no?
Bueno, llavors, si trobes un logaritme en aparià, aquest ja és molt estrany, eh?
Sí, però, clar, aquesta gent el que no entén és que les arrels quadrades, ells durant el seu dia a dia no les veuran perquè ja hi ha una altra persona que fa les arrels quadrades per ells, perquè no les hagin de fer. Vull dir, quan tu fas un càlcul d'estructures, hi ha trigonometria pel mig, hi ha arrels pel mig, i quan estàs estudiant el creixement de certes poblacions de la natura, hi ha logaritmes pel mig, però tu en el dia a dia no ho veuràs, però és que no passa res. Però has de saber qui són, perquè, caram, si tu t'hi vols dedicar, doncs llavors has de poder tenir l'oportunitat de desenvolupar el coneixement cap aquí. Però si no vols, doncs no. Igual que tampoc et pararan pel carrer i et diran, va, recita'm la vaca cega, de memòria. No, tampoc, però i què? No pots tenir el gust i el plaer d'aprendre't un poema de memòria, també? Això va bé per l'Alzheimer, no? En fi, no sé. És això, és aquesta dimensió tan de voler fer les coses per un motiu, i jo crec que això és perillós, perquè llavors, anar a un concert, per què serveix anar a un concert? No?
Per gravar-lo amb el mòbil, que és el que fa la majoria de gent, que jo, això em té fascinat. És a dir, has pagat una entrada per anar a gravar un concert amb el teu mòbil, que anant bé no te'l tornaràs a mirar mai més.
No,
i a més a més la qualitat
mòbil
és horrible, no?
Sí, sí.
Per tant, i això ja, si toca algú davant que s'està gravant i tu ets baixet, ja és per agafar el mòbil i estampar-li, no? Mm-hmm.
Però això, vull incidir en això, que per a què serveix X és una pregunta que és molt perillosa.
Sí. De fet, la meitat dels errors que comet l'alumnat tant de primària com de secundària es deuen a no saber relacionar conceptes i no poder portar a la pràctica, això que tu dius, la teoria que han après. Per això es vol fer èmfasi, diu la Generalitat, en la reflexió i el raonament i trencar els bloquejos emocionals. Els centres rebran una maleta amb materials manipulatius per les classes de matemàtiques. Anirà acompanyada d'una guia per fer dues sessions setmanals d'una hora amb activitats didàctiques sobre aquelles competències bàsiques on hi ha més marge de millora. Te n'has entrat per mi, d'això del maletí, aniràs amb un maletí, ho saps o no?
No, perquè no haurà pas d'anar amb un maletí. Hi haurà una persona, vale, posada per no sé qui irà amb el maletí, vale, i un maletí que s'haurà pagat amb uns diners públics, etcètera, etcètera, i anem a engreixar la vaca.
Et devíem la paraula, et devíem la paraula.
Em devies la paraula. No, però davant de dos, d'això, jo... que totalment d'acord amb aquestes coses, jo volia traslladar les lletres, que també tot el tema del pensament crític i per què serveix la filosofia,
bueno,
per què
serveix
la literatura, etcètera, etcètera, no? Que vull dir que quan no hi ha una transcripció passa a ser una cosa com més lògica, més racional o més pràctica, sí, sembla que allò, doncs, bueno, ho fas perquè sí, ho fas perquè t'agrada, ho fas perquè d'això, no, m'entens? Vull dir, jo faig, a part que sí que m'agrada i disfruto d'aquest procés, no deixa de que hi ha certes qüestions mentals o certes qüestions que vull dir que posaré en pràctica per poder o tenir arguments per defensar postures, que són també el dia a dia de la nostra vida.
Mm-hmm. Wow, el problema és que s'ha passat tot el tema pedagogia memorística i tot això amb un enfocament més competencial. No? En alguns sentits, en algunes àrees, sí que és interessant el tema competencial, però ara actualment el currículum de primària del 175/2022, aquest diu, no? Treballar per el cicle de l'aprenentatge només per situacions d'aprenentatge, en quan tens una feinada com a mestre o com a professor brutal i després quins són els resultats, no? Pisa, el que ens diu és que a mi em fa esgarrifar, o sigui, és molt preocupant. A primària estem un curs i mig per sota de matemàtiques, a dos cursos més o menys, depèn d'algun alumne, dos cursos per sota en comprensió lectora, amb expressió escrita, bueno, és que estem molt lluny d'aquests, no? I ara, les últimes setmanes, va haver-hi tot el tema de les competències bàsiques, etc, etc, i perquè no quedem malament, doncs, directors, caps d'estudis, van ajudar els alumnes de sisè a que els exàmens no siguin tan dolents, no? Per tant, ens estem enganyant a nosaltres mateixos. I això és el que deies, tornem-hi. Els últims anys s'ha destinat mils de milions d'euros en tot el tema de la competència digital. A totes les aules, a totes les escoles hi ha pissarres digitals que tinguin tabletes i ordinadors per tothom. Actualment cal que s'haguessin gastat tots aquests milions en comptes de sentir les reivindicacions dels sindicats, dels mestres, de dir, escolta'm, tenim un problema molt greu amb salut mental, estan creixent els trastorns de TDAH, de conducta, de TEAs, o sigui, jo abans un trastorn d'espectre autista pràcticament no sabies el que era, vale? Jo en una escola de 300 alumnes n'hi han diagnosticat 16. O sigui, és molt greu. I això sí, ara sí, anem repartint maletes per tot... Escolta'm, per què no posem un psicòleg o estem invertint en salut mental també, en tot el tema a les escoles, perquè d'aquí en un futur no gaire llunyà, és que tindrem uns alumnes que no sabran ni pensar, no hauran après res de memòria i després no sabran relacionar res a la realitat.
De fet, per aquells que diuen, bueno, i per la comprensió lectora, què hi haurà? Doncs bé, Educació també implementarà el curs vinent un pla de millora de comprensió lectora. Durant 2 anys, aquests centres treballaran en xarxa per millorar com s'ensenya a llegir. Es vol incidir sobretot en la competència oral, element clau per accedir a la lectura i l'escriptura. També se'ls orientarà per potenciar la lectura en totes les etapes educatives optatives des de l'escola Bressol fins al batxillerat. El pla inclou, a més, la millora de biblioteques escolars en 50 centres, 35 de públics i 15 de concertats, ja que ara només el 40% en tenen i moltes no estan actualitzades. Sílvia, n'hi ha prou?
Déu-n'hi-do.
N'hi ha prou o no n'hi ha prou? Farem molt, no, de tenir biblioteques si no se'ls ensenya...
Jo ara
si no se'ls fa agafar l'hàbit de la lectura, per exemple, no?
És així, sí, bueno, i de temes com bàsics de coneixement. Estàvem parlant d'allò... els nanos, jo què sé, no obren un diari, no obren... Saps què vull dir? Costa molt de llegir, si no són llibres obligatoris, tots ho hem viscut, aquestes coses. Saps? L'hàbit de... i de comprendre. Molta gent llegim o llegeix sense saber el que llegeix. Jo estic fent un seguiment amb una noia que ara s'ha de tenir un títol d'FP i les feines que tinc perquè llegeixi bé els enunciats.
Aquest és el problema.
I és una noia que té 20 anys, vull dir que no estic parlant d'una noia de 7 o de 8 o de 10 que dius que encara el pensament pot estar d'allò. Saps allò que dius? No, no, però ja llegim bé, saps? I vull dir que... és així. Jo no crec que amb aquestes mesures anem a solucionar el problema de fons o el problema de base. Val?
Això és cultural.
Amb el tema agravant, ja no el tema de salut, temes culturals, divergències socials, culturals, tradicionals, de totes les maneres que estem visquent ara a nivell de societat.
Albert, deies?
Que això és cultural... I l'escola, els nens estan 6 hores a l'escola aproximadament al dia i sí que poden tenir un cert impacte, però no podem fer que l'escola sigui l'única responsable en canviar certes tendències socials. O sigui, si ara mateix...
Però a tu no sé si passava, però a mi els meus pares no me van pas poder ajudar a casa. Però sí que me feien estar allò sentada i de dir, has de fer aquests deures, has de fer això i no sé què, no anar a jugar a pilota quan no sé què, o pensar que els deures es fan sols. I per tant, amb molts criteris hi ha d'haver com uns hàbits, que vull dir que jo penso que la societat d'ara no els té, aquests hàbits de fer deures, o els deleguen altres professionals.
Els valors en general, sigui fer deures o sigui... altres valors que s'aprenen en el dia a dia però que no tenim per què inculcar necessàriament només des de l'escola. Llavors, aprendre a llegir ara resulta que hi ha responsabilitat única i exclusiva de l'escola i s'han de fer biblioteques i si fas biblioteques llavors els nens llegiran. No és veritat. I que a mi em fiquin una pantalla de 70 polzades a la classe que no he demanat. Gràcies per posar-me una pantalla de 70 polzades. Gràcies per donar-me un maletí i un senyor que m'agafa del braç i em diu com he d'explicar les matemàtiques després d'haver estudiat el que he estudiat. Però... poder els calés no han d'anar ni amb una tele de 70 polzades ni amb un senyor que m'agafi el braç amb el maletí.
Jo crec que aquí està en el quid de la qüestió, perquè els pares no reconeixen la tasca del mestre i no van conjuntament. I fins que els pares, o sigui, fins que el mestre no tingui un altre cop l'autoritat, sigui reconeguda l'autoritat del mestre com una persona que ensenya i els pares l'acompanyen, no tornarem, tindrem tots els problemes de comprensió lectora, de comunicació oral, de problemes matemàtics, etcètera, etcètera. Ostres...
Doncs amb aquest ximpum que ha fet en Jordi Rubió, acabem avui la nostra tertúlia. Gràcies per acompanyar-nos, Jordi. Gràcies a Sílvia Vilacova. Gràcies, Albert Borrell.
Bueno, escolta,
el curs que ve és present interessantíssim, eh?
Ui, fantàstic.
Tindreu material escolar nou.
Sí, sí, i el tema emocional no l'hem tractat, l'hem comentat molt per sobre, però això que hem d'analitzar com se senten els nens davant d'un problema de matemàtiques, això és molt divertit, també.
Se'ls hi pregunta?
Ho hem de preguntar i ho hem de tenir en compte.
Molt bé, doncs serà un tema interessant pel proper dia. Ho deixem aquí. Gràcies per seguir-nos. Recordeu 682 900 600, el nostre número de WhatsApp. Gràcies per la confiança una vegada més. Fins demà.